no entra las travesas, no que apare, sàpiga, vaja, el David.
No, si està Valverde i Ceballos, vaja, seria estrany que se'ls carregués la veritat. David, tu et definiries com que estan... que estan esperançats o fins i tot parlarien de creixiditos?
No. A mi em recorda una miqueta aquestes hores prèvies, a la setmana prèvia, davant la hipotètica remuntada davant l'Arsenal. És a dir, que es deixen endur pels comentaris del madridisme, per l'eufòria que ha provocat la desfeta del Barcelona a la Lliga de Campions, però a diferència d'altres temporades, els jugadors parlen amb la boca petita, és a dir... numèricament el Madrid té possibilitats, però, repeteixo, com no tenen on aferrar-se futbolísticament, parlant només d'un tema anímic, d'un tema de millorar una miqueta, d'una miqueta de sort amb el tema del calendari, és a dir, el madridisme i els jugadors del Real Madrid donen per acabada la temporada i només la desfeta del Barça davant l'Inter li ha donat una miqueta de punxa al conjunt de Carlo Ancelotti per tal d'imaginar que és possible aconseguir la victòria a Montjuïc, però aquí tampoc ningú oblida que s'han afrontat tres vegades aquesta temporada i han palmat les tres.
Jo us confesso que entenc que el Madrid anímicament millori per veure que el Barça se l'ha fotut quan semblava que anava a camí de menjar-s'ho tot. La Champions al final no ho podrà ser, però... per més animat que estigui al Madrid, a mi em sembla, i no sé si ho compartiu, que el clàssic de diumenge depèn de la cara que pugui presentar el Barça, tant des del punt de vista anímic com físic.
Sí, no, està clar. Si el Barça està especialment fi i recuperat, no, jo mentalment no tinc dubtes, ni tinc por en quant a com s'ha recuperat l'equip. Crec que és un equip jove, que té ganes de moltes coses i que el cop de l'altre dia no és un gran cop com altres vegades. Em preocupa més el tema físic, com arribar l'equip en aquest punt, però està clar que si l'equip està bé físicament i estan acertats com els últims clàssics, crec que el Madrid no té res a fer, absolutament res, en aquesta situació. És veritat que és un Madrid que està molt tocat de tota la temporada, que òbviament voldran... és l'última bala que els hi queda per poder fer alguna cosa, i la imatge també la voldran salvar, no crec que vulguin sortir golejats una altra vegada, però segueixo pensant que el Barça és infinitament superior aquest any en quant a plantilla, en quant a intencions i en quant a joc. Crec que el Barça, si ells volen i estan endollats, no té res a fer el Madrid.
Jo crec que el Madrid té una opció, que és la de les individualitats, és a dir...
Sí, però la tinc dels tres partits i...
Però algun dia li sortiràs,
Ah, sí, no. Sí,
bueno, el dia de Copa, quan entra Mbappé, però... quan fa el canvi al mig camp...
Sí, és a dir Mbappé és un jugador que amb el Barça factura bastant.
Jo, Santi, els tres partits he tingut la sensació que el Barça era millor, però els tres he pensat, en algú, com tu, en algun moment apareixerà Mbappé, que t'ha fet algun
gol. Normal.
És
que no pot ser d'altra manera.
Jo estic d'acord amb la Marta. Estic molt d'acord amb la Marta, que a nivell de concepte de joc, estructura... I fins i tot diria, no només la mentalitat, que jo per la mentalitat no tinc cap dubte, jo crec que sortiran molt més endollats i tal, perquè no és la derrota de Liverpool, no és la derrota de Lisboa, és una derrota que surts rabiós, però sense res a retreure.
El premi que tens diumenge és bèstia.
És que és una final.
I que físicament... un equip que està malament físicament no competeix com va competir el Barça.
A la pròrroga.
I crec que hi ha hagut dies per recuperar...
Físic.
Sí. No,
Madrid ha jugat dos partits més a la temporada que tu,
I aquí hi ha una cosa que és...
També ve de setmana neta.
Sí, però...
és dimarts, Marta.
Jo crec que ara tampoc has canviat. I la setmana neta igual són pitjors perquè s'han passat...
Ja, et relaxes.
En asadores i cenàculos...
Se l'han passat buscant entrenador, buscant central...
El que sí que veig és que l'opció del Madrid és la capacitat individual. O sigui, el Madrid es basa en capacitats individuals. Que Vinícius se te'n faci a 3 i la foti a l'escaire, que Mbappé trenqui per on sigui, o que Tchouaméni remati un córner des de la frontal de l'àrea i te la clavi baix. Si tot va seguint un camí normal, a mesura que vagi avançant el partit, el Barça té molt més futbol. Ara... aquesta gent individualment tenen molt perill.
Per mi hi ha un matís molt important en aquesta tercera final, a diferència de les dues anteriors, que en aquesta et val l'empat. El Madrid ha de guanyar.
Sobretot,
el Madrid t'ha de guanyar.
Tampoc sap gestionar els empats,
No, però tu em val l'empat i el Madrid no.
Quan tu fas un gol, si tu t'avances, el Madrid, per fotre't, t'ha de fer dos.
Clar.
És que... I això ho has de saber gestionar.
Tu tenies un partit guanyat a Milà amb 2-3 i vas anar a marcar el quart, eh?
Sí,
però I a la tornada et van empatar 3.
Sí, Santi, però... Et
sembla però jo crec meravellós, que sí. Que és la idea d'aquest equip, i no crec que canvi de dimarts a diumenge.
No, però saps que canviarà...
Doncs que pensin en el que van fer al Metropolitano en la semifinal de la Copa, que allà van saber fer-ho. Allà van saber fer-ho.
I canviarà això, que tu pots jugar amb el fet que tu l'empat et val, en el sentit que el Madrid pot ser que els últims minuts, si arribes empatat, arrisqui, i fins i tot no descartis que aleshores els hi puguis guanyar el partit.
Per mi és un gran matís, molt important. Al Barça li serveixen 2 resultats i al Madrid només n'hi serveix un.
I et diré més, i és que és una final amb coixí, perquè tu és una final que pots guanyar la Lliga, però que si perds encara no has perdut la Lliga.
Ni així, correcte.
Sí,
en cap cas ells no sortiran líders, jo estarem d'acord en
que... És veritat que compliques molt la vida, si perds.
Jo intentaria no visitar l'escenari.
Correcte.
Jo també. D'acord.
Perquè el calendari, correcte, indiscutiblement és molt més fotut el del Barça que el del Madrid. David, abans d'acomiadar-te, crec que la Sònia et volia fer...
Sí, perquè hem parlat sobre com han canviat les coses amb la classificació de l'Inter, però jo li volia preguntar al David per la classificació del PSG, perquè jo crec que a Madrid també deuen estar resant, bé, resant o no, però que no els deu, entre que no els hi cau bé Luis Enrique i que Mbappé ha marxat de París i aquest any s'ha classificat el PSG.
I que l'Inter ha eliminat el Barça.
Més pel tema de Luis Enrique que de l'Mbappé, eh? És a dir, aquí la felicitat no serà plena fins que no aixequi l'Inter de Milán la Lliga de Campions de la final de Múnich. Jo sempre us he comentat que aquí cau pitjor a Luis Enrique que a Guardiola, per fotre un exemple. No el poden ni veure, les paraules d'aquesta setmana més barcelonistes que mai de Luis Enrique ahir en acabar el partit encara escalfen més a la merengada. I sí, jo crec que la felicitat no serà plena. Home, ja donen la temporada per salvada pel tema del Barça i l'Inter de Milán, però no serà plena la felicitat si Lautaro o qui sigui no aixeca la Lliga de Campions a Munic.
Temporada salvada, fins i tot en el cas que el Barça fes Lliga, Copa i Supercopa, només per no haver guanyat la Champions ja ho donem per bo, això, a Madrid.
Us ho repeteixo cada temporada. Aquí només, entre cometes, importa la Lliga de Campions. Si guanyen la Lliga bé, si no la guanyen, home, però, no tan bé
David,
la Copa.
El context, igual que jo... Crec que aquí ponderem la temporada del Barça en funció del que n'esperàvem a l'agost. El fracàs absolut si el Madrid no guanya la Lliga, que jo crec que no la guanyarà, a mi em sembla descomunal. Recordo poques temporades amb una expectativa... Vaja, mira, sí, la del Barça post-París, que si guanyarem tots els títols, i va ser un autèntic naufragi de temporada, jo recordo poques temporades que un equip hagi començat amb una expectativa tan alta i acabi a zero.
Sí, sí, però
zero, si no li contem els dos...
Que els hi queda el Mundial de Clubs, que això pot falsejar una mica la temporada.
Guanyar Supercopa Europa i el Mundial.
Bueno, però això no... Vaja, crec que si ets una mica seriós no pots comptar-ho com un títol.
Aquí la clau és que si Carlo Ancelotti hagués aixecat aquesta temporada la Lliga de Campions, la propera temporada Carlo Ancelotti continuaria sent l'entrenador del Real Madrid, i que a la setmana prèvia a la final de Copa davant el Barça, aquí a Madrid ja sabia i es filtrava que en cas de que el Madrid guanyés Lliga i Copa, Carlo Ancelotti no seria entrenador del Madrid la propera temporada. Per cert, que serà l'últim clàssic de Carlo Ancelotti. Tinc la sensació que un cop acabi el partit es podria fer oficial la postura de que el tècnic italià marxarà del Madrid i segurament acabarà la Confederació Brasilera de Futbol.
Home, si reenganxa la Lliga ja seria sorprenent.
No,
és que estan fent coses molt rares. Tu mires,
no ho descartis,
tu mires informativament les últimes setmanes del Madrid, Ancelotti anant a Londres a negociar amb Brasil, Alexander-Arnold fitxat, ara volen Hausen, el central aquest... Escoltes la informació diària...
Les setmanes són molt llargues i el Barça juga en Champions,
Ja, però que fa la sensació com si estiguessin de vacances.
Sí, a mi em va sorprendre per això el partit contra el Celta, perquè a mi tots els inputs que arribaven la setmana d'en Ancelotti negociant, les lesions, jugadors operant-se, eren d'han plegat veles. Fins al Mundial de Clubs ja està.
Sí,
i ara s'han trobat l'oportunitat...
No,
que es troben amb l'oportunitat de reenganxar-se a la Lliga aquest diumenge.
Bé, en fi, celebrem que el David, tot i l'eliminació del Barça, fa pinta que passarà un estil tranquil·líssim a Madrid. De Brit.
No li preguntes Madrid, pel nou papa?
Què et sembla, Lleó 14?
Jove, comparat amb els altres, no?
És de la fàbrica.
Abraçada, David.
Adéu.
Ja hem enfocat el clàssic amb el David Sánchez. Ara us ho preguntem a vosaltres. Sergi, Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
A la pregunta, tal com està la Lliga, l'empat al clàssic és un bon resultat? Dit d'una altra manera, firmeu un empat al clàssic? La nostra audiència diu...
Mira, que sí en un 65%, que no en un 35%. He triat alguns comentaris. El Damià diu, podria ser un bon punt, però s'ha d'aixecar l'ànim de la colerada. El J. Alfonso diu, home, no és un bon resultat perquè obligaria el Barça a guanyar a un espanyol ultramotivat, guanyar Villarreal, Bilbao... Això de quedar sentenciat diumenge i fora problemes. L'Antoni Cursac diu, no és ni bon ni dolent, o pot ser bo o dolent en funció de com vagi el partit. El Lluís Penya Segat diu, hem de guanyar el Madrid d'una manera escandalosa per tal de callar les rialletes i els memes de la xarxa. El Pau diu, després de la decepció de la Champions, quedar-se a un punt del Madrid seria terrible. El Josep Figueres diu, tot el que no sigui guanyar és dolent. Jugar-se a la Lliga Venda, guanyar a Cornellà i en altres llocs és complicat. La Berta diu, guanyarem i punt. El Mariano diu, l'única manera d'oblidar la decepció de Milà és guanyar el Madrid i guanyar bé. I el Rot diu, si empata el Barça, donarà ànims a l'Espanyol per guanyar a la següent jornada a Cornellà al Prat i a un punt ja pot venir la tremolor de cames.
Si el Barça empata, li serveixen dos empats i una victòria per guanyar la Lliga, eh? És a dir, no cal que guanyi els tres partits.
No vulguis només... condicionar.
No, no, ho dic per... no, perquè ho dic perquè hi havia diverses respostes, obligarà a guanyar el Barça a Cornellà. Sí, no, no, a Cornellà no, no. Pots empatar,
sí, sí.
I després guanyar a casa al Villarreal i empatar a Sant Mamés, ets campió.
Has d'anar a Cornellà i a Sant Mamés, per tant...
Sí, sí. I que el Madrid ho guanyi tot.
Sí, sí, bueno, sí, bueno, sí. A Cornellà i a Sant Mamés, per tant...
No ho veus, no ho veus amb l'empat?
Jo crec que, o sigui, la meva resposta a la pregunta seria que no.
El Barça
té l'oportunitat de deixar la Lliga enllestida. Jo entenc que seria mateixa distància una jornada menys. Ho entenc perfectament. No seria un mal resultat un empat.
No, però... Aleshores, si no seria un mal resultat, és un bon resultat.
No. Això ho diu vostè.
Jo tinc pressa que ets al diari. Si comenceu ara amb això, ja...
Bé,
Salmurri...
Sí, sí. Que no.
Jo he votat que no, sí, sí.
Els altres hem quedat que sí, eh? Que...
Sí. A mi un empat em sembla molt.
I tant.
Jo crec que en general, llevat de...
Evidentment, molt és millor.
O sigui, dius, i tots volem... No, no, clar, exacte, sí, sí.
Si pot ser per 4...
Guanyar millor. Ja.
Però sí, sí. Jo crec que si surts amb un empat...
En principi hauries de poder guanyar.
No baixarem de Montjuïc fent rua, però gairebé.
Però portarem l'autobús a fer la ITV.
I anirem encarregant.
L'oportunitat d'enllestir la Lliga a casa.
L'autobús a fer la ITV, un rentat per dins.
I els empats són molt diferents. Depèn de quin empat. Una cosa és que empatis tu o que t'empatin. Depèn.
No, clar, després
si tu vas pel
Man
0-2 i acabes empatant clar, a dos
al final...
Després la sensació del partit serà una
de Lliga guanyada.
Una altra remuntada, no, eh? Ja, jo...
ja
està bé.
Pues,
ja està bé. Ja està bé.
A mi,
Marta,
ja està bé.
S'han fet paral·lelismes aquest any amb el primer any de Guardiola, el del triplet. Evidentment, ara ja no serveixen perquè el Barça està eliminat de la Champions, però el partit contra el Madrid, el del famós 2-6, el context era el mateix. Si el Barça hi arribava amb 4 punts, i si perdia, i jo crec que encara quedava més jornades que...
No, quedaven bastantes més. Sí,
quedaven
sí.
5 o 6 per darrere.
Sí, sí.
Quedava,
era diferent.
Jo recordo anar a Madrid
metro clavo ardiendo... Va sortir
aquest,
tot allà.
Jo pensava, aquests tios, no saps com... De fet, el Madrid es va avançar al marcador aquella tarda.
De fet, és abans el Madrid que la semifinal contra el
Chelsea. Sí, que la tornada contra el Chelsea.
L'ordre no era...
L'ordre és...
No, parlava de la Lliga, i jo aquell dia considerava que empatar el Bernabéu era un bon resultat, i diumenge considero que empatar...
Era un 6-2, eh?
Home, això no estaria... La veritat és que això no estaria gens malament com a rúbrica de la temporada, però...
L'altre dia vaig sentir-te a la transmissió de RAC1, que
la
tens
una... La transmissió de RAC1?
Del 2-6, tu.
Tens un passat, no passa res.
No.
Això renegarem del passat, ara.
Pensava que deies a la Dara.
No.
Hi era, no.
Ara porto la samarreta de
Catalunya. Sembla que parlem del dimoni.
No
passa res, que estaves al Bernabéu hi ha una frase mítica.
No torno.
No torno.
Després del gol de Piqué, sí.
No torno.
Jo, per mi és el millor record. Estàs que igual, tinc en un camp de futbol, sí?
Sí, he vist fotos ara aquests dies, estan de celebració. Estàs igual, tu.
Una mica més blanc, potser.
No, molt bé. No, pelazo igual, no està...
Igual.
Eh que sí? T'ha calcat.
No tothom.
Esteu renovats per l'any que ve, no. No, és que no s'ha sentit. Aquí han dit no tothom.
Jo no he dit...
Ho ha dit.
Salmurri té unes ganes de jugar al límit del fora de joc.
No tothom està igual, eh?
Està jugant, eh?
Vinga, va. No entres o què?
No, i aquí estem millor.
David l'ha copiat.
Ara. Ara.
Si no ve a la feta d'Alias a aturar això, això va...
Aquesta hora és perillosíssima.
Va més, se'ns va a les hores.
Mira el Santi, que havia d'anar al diari i ha dit que ja decidit que es queda.
És pitjor que ara, perquè ara hem d'anar a París, però la possessió de pilota la continua tenint Salmurri.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ui, això és Belén Sebastián, oi? M'agrada molt aquesta cançó. Jo la tengo? Hòstia, ara m'has ensorrat. No. Ah, s'assembla. Val, res. El Salmo s'ha quedat... Ja està fora d'hores, ja, però s'ha quedat per explicar-nos...
No, ja, o sigui, ja se sap que fins que acabi. No, que va arribar fins al final i arribem.
Ens està esperant el José Barroso.
Però has posat l'armilla com per marxar,
sí,
no?
Sí.
És que no sabia on deixar-la. Ja l'he explicat a la corredera, que també m'ho
he preguntat. I què tens fred?
No sabia on deixar-la.
La màniga curta, saps? Amb armilla.
En el nostre zoo particular, cadascú t'avisa de la seva manera. Una deixa les claus sobre la taula, l'altra ve amb la jaqueta.
Podria haver fet l'entrevista perfectament a Tebas, eh?
Sí.
Va amb l'ull de fer l'entrevista, eh?
El Pachaleco és el Murri, eh?
Sí. No,
anem a bastar molt a favor.
Però es pensa que no ha de rebre, eh?
Molt a favor.
Abans d'anar al PSG-Arsenal, a la classificació del PSG...
Quan va la selecció espanyola.
Ve d'aquí.
Pulsereta.
Ara, l'objectiu ja és la Nations.
Pulsera no, però de la Fuente ja sap que es diu Ramon. I això me'n marca una diferència.
Com està Ramon?
A veure, Ramon.
Xavi, també t'agrada jugar. T'agrada jugar al límit a tu també.
Xavi Hernández, mediàticament absent, diria que excepte una entrevista a France Football, sí, des que va deixar de ser entrenador del Barça, n'ha concedit ara una al New York Times, on parla una mica de la seva relació fugaç amb Hansi Flick i una mica de plans de futur i com veu ell l'univers.
I de la situació de l'equip del Barça, diu que està molt content amb com està funcionant aquest Barça, diu que és un equip jove i que seguirà creixent. De fet, hi ha un moment d'aquesta entrevista que recorda allò del... És un Barça en construcció i... És un Barça en construcció i que continua sent-ho. De fet, Xavi Hernández defensa que continua sent un equip en construcció. Parla d'aquesta trobada amb Hansi Flick que es va produir a la casa del tècnic, que van parlar durant dues hores, i que en aquesta trobada Flick li va donar les gràcies i li va dir: el que vas ajudar a crear aquí em fa feliç, els jugadors entrenen dur i aprenen de tu, li va explicar Hansi Flick, que a més ha explicat que té una bona relació amb ell i que un dels consells que li va donar Xavi Hernández és que no estigués pendent dels mitjans de comunicació, que si no acabaria boig.
L'ha seguit bastant fidelment fins al punt que el seu aprenentatge express de castellà va quedar aturat.
A la primera setmana va quedar aturat, sí.
Però sí, ha fet bé, eh?
No sé si Flick no parla castellà.
Que no el parla, i tant que el parla.
El parla on vol.
Dic que manera pública no el... Home, clar que el parla, collons.
Amagar-lo i l'altre és usar-lo.
Clar, no, però fa santament...
Que ja li va bé, diguem-ne.
Sí, per això.
És en la línia del consell de Xavi, com menys carnassa donis, millor.
Ara, em sobta que Xavi...
Que no s'ho va aplicar.
Exacte, vull dir, li donin consell que em sembla que és molt útil, però no se'l va aplicar ell mateix.
No. Consejos vendo, que para mí no tengo.
És veritat que un...
Vull dir que sí, bueno, sí, va contra tu.
Una lliçó presa, no?
Sí.
No, al final el que fas és traslladar la teva experiència perquè el següent no ensopegui en la pedra en la qual vas ensopegar tu.
Però per més enamorat que estigui Flick del Barça, la vinculació que té Xavi amb el Barça
no és
incomparable.
I no té un entorn Sí, clar, clar, el clar. Problema és que...
Els fills de Flick no saben què diem de Flick.
I ni els germans, cunyats, sí, amics, clar. Coneguts, saludats i tal. Això és una cosa que Xavi sol la podia controlar, però jo crec que hi havia un moment que tenia una...
Sí, que et veu un i et ve l'altre i t'explica que he llegit això o he llegit l'altre.
Què més? Ha destacat el rol i el paper de Pedri, diu que se sent molt orgullós d'haver fet debutar a Covarsí a la Minya Mal i, de cara al seu futur, ha explicat que té moltes ganes d'entrenar, però que no té cap mena de pressa, que la Premier League seria l'objectiu, bàsicament per una qüestió de paciència amb el projecte, que a Anglaterra sí que et poden dir, i en aquest cas, per exemple, parla de Mikel Arteta, de, escolta, anem a construir una cosa a temps vista i que això a l'estat espanyol no passa, que veu molt futbol, que el rècord a dia d'avui són 8 partits en un sol dia.
Ostres.
Que la seva dona està fins al gorro...
De tenir-lo a casa.
I un altre partit ara...
A casa no molesta.
Però en lloc de posar una sèrie, fot un partit.
Crec que deu tenir més d'una tele.
Sí, home, però que a vegades una sèrie... I que, per exemple, es posa davant de l'ordinador, escriu Atalanta i pot mirar tranquil·lament 4 partits seguits de l'Atalanta. Que li agrada molt com juga l'Atalanta, la pressió home a home de Gasperini, bé, etcètera.
Que Xavi és un malalt ja nivell, era, nivell ja 10 era, del futbol, no, crec que no calia que ho anés a explicar al Times.
El jugador ja ho era.
Sí, sí, sí.
No, però crec que és significatiu que en lloc connectat. De fer un pas enrere i sentir-se frustrat i sentir-se no sé què, bueno, fa el pas endavant de dir, doncs,
clar, però
doncs
és que si vol continuar amb la seva carrera d'entrenador, que entenc que és així... És el que fan els entrenadors que no entrenen, reciclar-se, mirar per quan decideixi el seu futur.
Sí, però que podria tenir una altra mirada
sí,
i pensar que jo...
Podria agafar-s'ho d'una altra manera, però vaja, a mi m'encaixa amb el que sé de...
Sí, 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 sí.
De Xavi, veurem on acaba... Grau, tu creus que hi ha la temporada vinent o que no hi ha pressa?
Pel que sé, les últimes informacions que tinc és que sí, que la pròxima temporada li agradaria entrenar.
Molt bé, doncs veurem on, i si és Anglaterra. Mira, a Anglaterra hi ha alguns equips, comencen pel Tottenham, que... És
Alemanya també va sortir, no?, la possibilitat.
Bé, deien que anava al lloc de Xavi Alonso, jo aquest no el triaria.
I el tema de la confiança a la Premier amb els entrenadors, posem-lo entre parèntesis, depenent de l'equip, eh?
Amb Arteta té raó. No
seria el cas del Tottenham, no seria el cas del Manchester United... No seria en altres casos.
Home, l'Arsenal és un equip que els precedents també han tingut paciència, però és l'equip, és el club que té aquesta filosofia.
Sí, no hi ha tanta paciència. Abans sí que era
però és veritat que n'hi ha més que l'estat espanyol o que la Lliga Espanyola, en general.
Home.
Sí, però segurament hi ha un entrenador del Manchester United, dels últims 6 que ha tingut, dient... Tant de bo que s'ha entrenat al Girona, que tenen paciència amb els entrenadors.
Com es deia, és que ara em falla el nom, l'holandès que hi havia abans de morir.
Ten Hag.
Ten Hag. Jo crec que s'hi va estar 2 anys i mig llargs fotent uns resultats de pena. Sí, sí. Vaja.
Aquí seria impensable.
Aquí no dones ni una volta. En fi, els millors desitjos per Xavi, a veure si aquest estiu anuncia algun canvi en el seu estat. Salmurri, Mercès.
No us cal res més? No necessito.
No, pots marxar. No?
Tinc les targetes a punt per si tens algun estirabot.
No, vinga,
cap a París. Aló, aló, per saludar el José Barroso. El dia després de la classificació del PSG per la final de la Champions, la segona de la història del club parisenc, que en va perdre una precisament contra el Bayern de Hansi Flick i que el 31 de maig jugarà a Múnich precisament contra l'Inter. José, bona tarda, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Imagino que hoy todo es felicidad en París con esta clasificación para la final de la Champions.
Sí, mucha felicidad, mucho orgullo de lo que vimos ayer. Bueno, es como si hay una cierta lógica con esta victoria, esta calificación, que bueno, el partido no fue tan fácil, seguro, sobre todo el inicio del partido, con muchos balones a balón parado, que fue muy difícil para el PSG. Pero al final, sí, hay un sentimiento de que crecieron, ya hablemos de eso, y que Francia, toda Francia, no solo París, pero toda Francia, todo el fútbol francés, está orgulloso de este equipo, porque sí que es un equipo.
Llegados a este punto, ¿se ve al PSG favorito para la final contra el Inter?
Aquí no. La afición quizás piensa que es una buena cosa de jugar contra el Inter, que el Barcelona. Hay quizás más respeto para el Barcelona y sus estrellas y su potencia ofensiva, pero no, los especialistas, entre comillas, no lo vemos tan fácil. Y yo pienso que el Inter, con su experiencia, uh-huh. que es casi el mismo grupo que perdió hace 2 años, será difícil, quizá más difícil contra... Porque hubiera sido más espacio, más posibilidad en el juego con el Barcelona, y con el Inter será más cerrado, más difícil.
Això deia Luis Enrique precisament sobre el fet que el Barça no acompanya el PSG a la final de la Champions.
Sin ninguna duda, porque además creo que el Barça ha jugado, ha hecho 6 goles. Si a alguien le dices que va a hacer 6 goles en una semifinal y va a quedar eliminado, no te lo crees. Creo que el Barça demostró con su estilo qué tipo de fútbol se practica en Barcelona, y a lo largo de la historia creo que siempre se han caracterizado por eso, nos hemos caracterizado por eso, y en ese sentido creo que claramente podrían haber estado en la final y merecían estar en la final. El resultado, la verdad, es que fue un poco extraño el de ayer. Si tengo que ser honesto, para mí jugar una final de Champions contra el Barça hubiera sido lo peor. Si nosotros no hubiéramos estado, me hubiera encantado que hubiera estado el Barça y que lo hubiera ganado. Si íbamos a estar nosotros, y ahora vamos a estar, pues bueno, intentaremos conseguirla. Ya sé que el Paris Saint-Germain no despierta muchas simpatías en Barcelona, pero así es la vida, yo hago mi trabajo.
Doncs Luis Enrique, sincer en la part que... Vaja, en el documental que li van fer a Movistar fa alguns mesos, que sí, va clar que no ho havia passat bé des de la part personal en l'eliminatòria contra el Barça. José, aparte de satisfacción, la sensación que tienes es que el PSG y su entorno se ve favorito en Múnich?
Sí, és el que ens acabaves d'explicar. ¿Y la figura de Luis Enrique se ha engrandecido con esta eliminatoria?
Sí, eso es seguro. Seguro que todo. Desde el año pasado había, no dudas, pero no había una... Todo el mundo no estaba convencido por su trabajo, sinceramente. Es decir, que es un gran técnico, seguro, pero no vimos que los jóvenes crecieron tanto, y había en el juego había algo que no se entendía. Ahora todo parece más lógico, es más fácil cuando hay los resultados, pero quiero decir que vemos que se necesitaba un tiempo para entender lo que pide, que es a veces difícil, y hubo una crisis en otoño, pero con los jugadores, que fue difícil, hubo una explicación, y él tuvo esa inteligencia de explicarse, de bajarse a explicarse, porque tiene mucho orgullo, claro, sabemos, y mucha personalidad, pero hoy hay una simbiosis con los en todo el club. Todo el mundo piensa que es el buen técnico para hacer crecer y para hacer ganar el club, pero quizá no pensábamos que podía suceder tan pronto, y eso es una sorpresa, sí, y vemos que todo parece muy, muy claro, muy, muy lógico y muy coherente, y por eso vemos el resultado con esos grandes partidos contra el Liverpool y ayer contra el Arsenal.
José, termino. Durante las últimas semanas, las actuaciones de Lamine Yamal nos han hecho hablar en términos de potencial Balón de Oro, teniendo en cuenta que el Barça no va a estar en la final, y el PSG intuyó que con Dembélé como abanderado, sí. ¿Te parece que le da especial opción de serlo este año o queda lejos?
No, seguro, seguro. Es un objetivo. No hay ninguna duda para él, para el club, para todo el mundo ahora. Y yo pienso que para nosotros era 50-50 entre Yamal y él. Yo pienso también había Rafinha, había otros gigantes, pero un paso adelante había Usman y había Yamal. Y yo pienso Yamal un poco además, porque es tan joven y quizá un poco más espectacular, pero ahora sí, ahora cambia muchas cosas y depende de lo que pasa en la final. Ayer sabemos había la lesión de Dembélé, pero si hace, no sé, un gol o 2 goles en la final, será difícil no pensar que es el favorito, y sabiendo que el Barça no estará en la Copa del Mundo de los Clubes. Eso yo no sé cuánto va a pesar en los votos, sinceramente no sé, pero el Barça no estará. Es decir, que Yamal no tendría la posibilidad de marcar puntos y por eso es seguro que para Dembélé es más cerca que nunca el Balón de Oro.
Hablando de nombres propios, el hecho de poder aspirar a ganar la Champions sin Mbappé o en el primer año sin Mbappé, ¿tiene una cierta sensación de venganza?
¿Del club?
Del club, más de los aficionados, diría, del club, no sé si están por estas cosas.
De los aficionados, yo no pienso, no estoy seguro, porque había un vínculo sincero, porque ya pasó 7 años, que es mucho, no fue oportunista venir en París, o solo por dinero, seguro, porque nació en la ciudad, todo eso es francés, pero es seguro que en el club hay algo más. Sí, yo pienso que hay algo de esto. Nunca lo dirán, pero yo pienso que es un orgullo más para ellos haber cambiado, porque en un mundo ideal, Mbappé todavía estaría en París. Es claro. Lo que quería Nasser, lo que quería el PSG. Y les dijo no. Es decir, que es muy difícil para este dueño entender un no. Por eso es segurísimo que hay un sentimiento de, no de venganza, pero de sí, un orgullo de hacerlo sin él y mostrarle que, además, si Dembélé, que es un amigo de él, pero si Dembélé está el Balón de Oro el año en que se fue, sí, será difícil.
Doncs el PSG, que és la meva opinió, és bastant clar favorit a la final de Múnich del 31 de maig, com a mínim pel que he vist fins ara en aquesta edició de la Champions. José, n'anirem parlant. Una abraçada, gràcies.
Un abraço, ciao.
Us deixo marxar. Santi, Grau, Corredera.
Gràcies.
Aneu amb el PSG a la final?
Ja...
No.
No? De conya.
No l'interno.
No. A qualsevol equip. Menys el PSG.
Ja, però només per com caurà això a Madrid, a mi... més enllà que li desitjo el millor, Luis Enrique.
Jo no penso en Madrid.
Madrid
jo no
igual.
Penso en Madrid.
La foto d'ahir de la llotja, per mi, resumeix tot el que no ha de ser el futbol.
Jo haig de reconèixer que estaré durant 2 hores en comissió de servei a favor del PSG. 2 hores. Perquè jo entenc que el Jordi treballa a TV3... Però jo no.
Tu tens més contactes amb
Madrid. I això de Luis Enrique em posa molt queixó.
A més que personalment em cau bé Luis Enrique. És veritat que va amb la samarreta del PSG, clar.
Tens el factor Dembélé, que també...
Sí, també.
No, i a veure, jo també sempre vaig amb els equips que tenen més espanyols, i ho faig per Fabián, i per l'equip tècnic... I per l'Arnau Tenes. Abomino del PSG, però hi ha una comissió de servei i
l'Inter té 3 Champions, oi?
L'Inter té 3 Champions.
Serà una mica amb la pinça al nas, no?
No ens interessa que s'acostin massa, tampoc.
El que ens interessa és que acabi la història del món del futbol amb 0 Champions pel Paris Saint-Germain. Això seria una victòria del futbol.
Pues com no suspengui la Champions, no sé com ho farem.
Està complicat.
Si no guanyen aquest any, estan xutant bastant a prop de la porteria, semifinals... És veritat, l'Arnau.
No em convençat. A mi no em convençat.
El gol nord es manté inflexible.
No em facis dir.
Jo la suma...
Catar
més UEFA, la foto de la llotja d'ahir és demolidora.
Molt bé, doncs mira, ja tenim un tema de discussió per quan s'acosti la final, que malauradament no podrà jugar.
No, a més, t'haig de dir que jo crec que el PSG és un equip... El PSG, més enllà dels motius que comentava el Grau, és un equip molt poc popular a dia d'avui entre el barcelonisme. Per
el mateix Luis Enrique ho diu ell.
Sí, m'ha fet una sorpresa que Luis Enrique...
Sí, home, ell és conscient per com va anar als quarts de final de l'any passat.
Però que se'n faci ressò ell mateix, a mi m'ha cridat la...
Perquè n'és conscient. I perquè segurament si ell treballés encara al Barça a dia d'avui, li passaria el mateix, més o menys, que ens passa a nosaltres.
I això de la pilota d'or, que dius, Dembélé i Mbappé tenen la bola... del...
Mundial de Clubs.
La Minyamal té la Nations League,
Jo crec
que Lamine Yamal...
Per mi, si el París guanya la final de la Champions, Dembélé ja pot recollir aquell mateix dia la pilota d'or. Sí, però
les semifinals de Lamine Yamal...
I a més, merescuda.
Les semifinals de Lamine Yamal són de podi, com a mínim de podi
però
de pilota d'or.
Però si tu no guanyes la Lliga de Campions i el teu rival la guanya, no tens res a fer.
O la guanya de Donnarumma.
I això, això ho dona France Football, no?
Sí, sí. Ara no sé si queda prou net. Torna-hi, pilota d'or per Dembélé i merescuda, has dit?
Quan Dembélé feia el ridícul per aquí...
No era aquest el tall que jo volia.
Que el va fer bastantes temporades. Sí. Jo et vaig dir, aquí en antena, està gravat,
sí,
i mira
gols,
si me'n recordo. No, et vaig dir, després d'un Barça-Real Societat, on Dembélé va fer un partit estratosfèric, que si ell era capaç de sostenir en el temps d'una temporada partits com aquell, guanyaria la pilota d'or. I és el que ha fet a París. Mentre tu defensaves que no era culpa de Dembélé, que Dembélé era una meravella, que feia 3 gols per temporada perquè no era davanter i no sabia fer gols, doncs resulta que aquest any n'ha fotut.
I que tenia potencial, com s'ha vist.
I resulta que aquest any n'ha fotut.
I que l'havien d'acompanyar.
Us ho ha desmuntat tot.
Exhibició de coherència de Jordi Grau davant l'entrada a Matusera.
Ningú al món abans, havia dit que Dembélé podia guanyar la pilota d'or. I la guanyarà per mèrits propis.
I el tanto, Jordi, que si la guanya l'Inter... Ojo que Marcus Thuram no acabi sent pilota d'or.
Hòstia, això seria molt injust. Uau,
suposo que després...
Xarres a la final?
Tot i que va fotre un golaç a la semifinal
suposo
que no vegis.
Que després de l'eliminatòria, a partir del seu...
Assistència, gol, golaç a la nana i assistència a la...
Assistència de la tornada li podem contar a Ujo, si no us sap greu. I la resta del partit... convindreu
ara,
amb mi.
Quan el segon 30 ens el va fotre aquí, aquell golaç, vaig dir, hòstia,
I a continuació em vaig dedicar a comptar la quantitat de descàrregues incorrectes que feia.
No et va compensar, no?
Però sí. Val més jugar al contragafe. Val més dir que Thuram és pilotador. Sempre funciona més que no ser senisso amb algú.
Et seré sincer, estic segur que Inzaghi li va compensar perquè és un gol.
Sí, obvi.
A mi em sembla que és un davanter d'estar per casa. Ja no diré nefast.
Torni. Però va, a veure si funciona la final, ja t'ho compro. Foli, d'aquí la final.
En fi, va, que aquí hi ha gent que té feina. Santi Jiménez, Jordi Grau, Marta Corredera, gràcies.
Adéu.
Canviem de rasant, temps pel bàsquet. Des de fa uns minuts el Barça està jugant a la Corunya. El partit de Lliga CB que es va ajornar el cap de setmana perquè el Barça tenia el cinquè partit del play-off de l'Eurolliga. L'Equador del primer quart, Corunya 10, Barça 13. Guanyen de 3 de moment els de Joan Peñarroya en un partit que haurien de guanyar perquè el Corunya és l'últim i perquè, a més, aquest partit té altres afectacions. Si el Barça guanya, el Jaió Post-Lleida se salvaria matemàticament, o està virtualment, però... ja ho podrien anar a celebrar els lleidatans. Ernest Macià, bona tarda.
Jordi, com estem?
L'Ernest no ve a parlar-nos del partit, sinó a estirar, a reblar la informació que comentàvem ahir, aquest fitxatge no oficial, però sí oficiós, de Toko Shengueila pel Barça de cara a la temporada vinent. Tens més informació de com ha anat aquesta operació, eh?
Doncs sí, tenim informació de que un mes abans que el Barça doncs, l'hagi tancat i s'hagi sabut, que ja ha signat per dues temporades amb una altra, amb opció d'una altra, que el Madrid doncs, es va interessar en ell, fa més d'un mes, que el va intentar fitxar per una mica més de la meitat del que cobrava la Virtus, que són 2 milions nets a la Virtus per temporada. El Madrid li oferia poc més d'un milió i que doncs, el Barça ha fet una oferta de... entremig, ni 2,150 com li oferia el Madrid, ni 2 milions a la Virtus, sinó en un punt intermig. I el Barça, doncs, se l'han portat. A més, et puc dir que l'entorn familiar de Shengelia, els nens, són del Barça. Ell, la veritat és que tant li eren al Barça o al Madrid, però com que ha pagat més al Barça, doncs va finalment al Barça, però sí que el seu entorn familiar està encantat de venir a Barcelona i de que sigui doncs, el primer georgià que juga al Barça. I també puc dir doncs, que, a part del Madrid, i que ha fet oferta oficial, la del Madrid és oficial, doncs sí que hi ha hagut l'interès del Partizan d'Obradovic, amb qui no hi va haver conversa entre Zelko, que volia parlar si o si amb Shengelia per convèncer-lo, perquè va dir em convencerà, per tant, de moment no parlarem, excepte el Barça. Olympiacos també hi va mostrar interès. Dubai, compta amb Dubai, perquè trencarà el mercat a l'Eurolliga de l'any que ve. Dubai, Hapoel, Jerusalem van per sobremercat i, per tant, doncs bé. Dubai, això sí, clar, no agrada a molts jugadors anar a viure a Dubai, que és l'altre tema, i el cas de Xenguelia, doncs, fitxa pel Barça perquè té moltes ganes d'estar aquí, perquè el Barça li paga una mica més que al Madrid.
Doncs queda explicat, i no té cap connotació negativa des del meu punt de vista. Xenguelia és un professional, i si el Barça li paga més que el Madrid, doncs enhorabona per ell i segurament bona decisió, però aquest és el detall que ens completa la informació d'ahir gràcies a l'Ernest Macià. Ernest, fins ara, gràcies.
Una abraçada, Jordi, gràcies.
Tornant al futbol, ens acompanyen el Sergi Andreu i el Xavi Aymamí. Hola de nou, Sergi.
Què tal, Costa?
Hola, Xavi.
Hola, Jordi.
El Sergi ens farà escoltar, ens resumirà...
No, he canviat de plans.
Ah, has canviat de plans.
He canviat de plans perquè he vist una fotografia de l'Espanyol. És un tema que et volia treure un dia d'aquests, eh? Si em permets, i tenim dos minuts, te l'explico molt ràpidament. Just quan s'ha sabut que el papa seria Lleó 14, al cap d'un parell o tres de minuts, l'Espanyol ha penjat en el seu compte d'X una foto de Puado amb el número 7 i un cor blanc, blau, un cor blau amb la foto de Puado.
Sí.
I després això m'ha portat a pensar... Ha estat simptomàtica, per mi, almenys, l'aparició d'aquesta foto a Twitter de Puado. I m'he imaginat una mena de fumata blanquiblava amb una Vemus Puado. Perquè sabeu que...
Per la renovació.
Sí. De fet, l'Espanyol ja fa dies que està tancat als despatxos, és una mena de conclava, preparant ja la propera temporada amb tres noms sobre la taula. Habemus Puado, Habemus Cabrera i Habemus Roberto Fernández. Què passa amb aquests tres jugadors? Puado acaba contracte. Continuarà o no? A l'Espanyol és ara mateix l'afer més hermètic que hi ha. El conclava pot durar bastants dies, i la fumata blanquiblava ja veurem si acabarà sent blanquiblava o serà negra. És segurament l'afer més espinós. Cabrera està negociant amb el club la seva renovació, acaba contracte, fa bona pinta. Cabrera, és possible que tinguem fumata blanquiblava i continuï sent jugador de l'Espanyol la temporada que ve.
Sempre que parleu de Cabrera penso en el Ballart, tio. Sí. En fi.
I amb Roberto Fernández passa que és un jugador cedit pel Braga, té una clàusula per l'Espanyol fins que acabi la Lliga de 10 milions d'euros.
L'Espanyol no pot pagar ni
no,
a Roma.
I s'està negociant la compra de Roberto a un preu més baix. Ara mateix l'Espanyol està molt lluny d'aquests 10 milions d'euros. Per tant, veurem si és capaç l'Espanyol el vol i el jugador es vol quedar, eh? Veurem, però, si s'arriba a un acord per negociar i trobar un punt intermig. Però compte, perquè aquesta clàusula, la que s'acabi la Lliga, puja a 45. Bé, per tant, és un afer que s'ha de...
Aquí l'Espanyol té un avantatge, que és que, com que no paga ni 10 ni 45, no ha de tenir especial pressa.
En un altre dia ja parlarem del percal que tindrà l'Espanyol quan acabi la Lliga abans del 30 de juny, perquè hi ha un munt de jugadors que tornen de cessió, d'altres que acaben contracte. És a dir, això hi ha una escampada general important.
Deia Garagarza fa uns dies, sí. I té raó, que l'Espanyol hauria de fer permanent era de tenir jugadors en propietat, tot i que aquest any ha acabat salvant els mobles amb una plantilla plena de cedits. Això pel que fa a l'Espanyol, el Girona, Xavi, repassem, després de la victòria contra el Mallorca, quin calendari li queda a l'equip gironí per acabar de garantir també com l'Espanyol la permanència.
Sí, recordem que només queden 4 jornades de Lliga, de les quals 2 les jugarà a casa i 2 a fora. A la propera jornada, la 35, el Girona rep a Montilivi el Villarreal aquest dissabte a 6:45. L'equip groguet s'està jugant entre la Champions i de ben segur que posarà les coses difícil als de Mitchell. A la jornada 36, els blanquivermells viatgen a Pucela el dimarts 13 de maig a les 7, jornada intersetmanal. Visiten el CUE, el Valladolid, que ja està descendit. Per tant, jornada propícia per treure els 3 punts i fer un pas de gegant cap a la permanència primera, però atenció, perquè el Valladolid no s'hi juga res i això pot ser molt perillós. I si no, que li preguntin al Barça, que en va treure una ajustada victòria per 1-2 en la passada jornada. Jornada 37. El Girona torna a jugar fora, aquesta vegada al camp de la Reial Societat. Serà el diumenge 18 de maig a les 7, en jornada unificada. Tots els equips juguen a la mateixa hora i al mateix dia. Els d'Imanol, igual que el Villarreal, estan lluitant per entrar a places europees, en aquest cas per entrar a l'Europa League o la Conference League, per tant, visita complicada aquesta també. I a l'última jornada, la 38, encara sense dia i hora fixats per la Lliga, el Girona rep a casa Montilivi, amb tota la seva afició, a l'Atlètic de Madrid. Els colchoneros, que gairebé ja tenen assegurada la plaça Champions, en principi no s'haurien de jugar res, però ja sabem que el Xolo no vol perdre ni a les bales. Per tant, serà un partit d'aquells que caldrà suar sang.
Villarreal, Valladolid, Real Societat i Atlètic de Madrid. Aquest últim esperem que el Girona ja arribi amb tota la feina feta. És veritat que l'Atlètic de Madrid sembla que estigui de vacances, però jo no voldria temptar el dimoni. Xavi, gràcies.
Gràcies.
Temps per les motos i pel Gran Premi de França de MotoGP que es disputa aquest cap de setmana a Le Mans. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
De la graella, el pilot amb més bons resultats a Le Mans és Marc Márquez. Veurem si Àlex Márquez és capaç de defensar amb garanties el seu liderat. Viñales ara mateix és un altre pol d'interès perquè està fent amb la KTM el que cap altre pilot de la seva marca pot.
Bé, aquest és un circuit en què el factor pluja compta, diguem-ho d'entrada, perquè l'estadística diu que plouen un 50% d'ocasions i a mi diumenge, per exemple, que fos en pluja ja m'agradaria per poder veure pilots i motos en diferents circumstàncies i qui se'n surt millor al capdavall. Àlex Márquez ha parlat aquesta tarda dient que per molt líder que sigui el seu germà continua sent el més fort. Aquest és un posicionament que penso que seria criticable en un altre pilot com a sinònim de debilitat. I diu Àlex Márquez que no l'amoïna que Ducati no li hagi donat de moment cap actualització malgrat ser el més regular. Àlex Márquez, recordeu, líder amb 140 punts, 139 per Marc Márquez. Àlex Márquez té més punts que Jorge Martín l'any passat després de 5 caps de setmana. I el que comentes de Viñales, doncs, home, Le Mans és un circuit en què Viñales ha fet coses meravelloses, diria, com aconseguir la seva primera victòria a 125 centímetres cúbics o guanyar aquella cursa de MotoGP forçant una caiguda de Valentino Rossi. I un altre pol interès, que seria Yamaha, més amb Quartararo, perquè va fer segona Jerez que amb Alec Rins, però com a marca japonesa estan mostrant una progressió que ara mateix Honda no pot demostrar, i Quartararo, a més, corre a casa i es parla de 125.000 persones diumenge al circuit Bugatti, que seria un altre superrècord de MotoGP.
Déu-n'hi-do, sí.
Sí, per escalfar, per exemple, l'ambient alemans, que no necessita gaire per escalfar-se, perquè és el circuit amb més gent del calendari, doncs aquest matí han fet una cursa de bicicletes amb un convidat d'excepció, Marc Cavendish, i Marc Márquez, ara l'escoltarem, ha salvat una caiguda al final per imposar-se al britànic.
El problema es que se ha puesto Marc Cavendish delante y sin darnos cuenta íbamos a 50-60 por hora en la última curva. Y claro, 60 por hora la última curva es rápido. No me he dado cuenta y ha habido un... Se ha cerrado delante, de atrás, pero bueno, he pasado primero la línea de meta.
Està per tancar.
A mi aquest Marc Márquez, que té 32 anys, em sembla ara mateix, o sigui, aquesta mena de joie de vivre que té, parlant en francès, que és Gran Premi de França, em sembla que era el Marc Márquez de fa 20, o sigui, que tenia 22 anys, no?
Sí, no, s'ho està passant de conya, el tio, això és indiscutible, però vull dir que no cal obrir-se el cap fent un sprint amb Marc Cavendish el dia abans dels entrenaments,
però no, bé, això està clar,
en fi,
és Marc Márquez.
És geni i figura, efectivament, el tro de Cervera.
Bé, dissabte sprint a les 3 per l'App de Catalunya Ràdio i el 3CAT, diumenge 3:15, App de Catalunya Ràdio i el 3CAT, la cursa de Gran Premi.
D'altra banda, i deixant les motos, la revista Autosport ha publicat que Carlos Sainz pare es postula per ser president de la FIA al desembre. En una entrevista, Sainz declara que és el moment de tornar-li a l'esport el que li ha donat i no pensa que hi hagi cap conflicte d'interessos amb el fet que Carlos Sainz Jr. sigui pilot de Fórmula 1.
Correcte. Aquí dues consideracions. Si demanes als esportistes, et diran que pot ser un bon president, perquè el seu rival, el Ben Sulayem, és un multimilionari més preocupat per sortir a la foto, si més no des del punt de vista dels pilots, que tenen poca veu i poc vot en assumptes de la FIA. I, per altra banda, Sainz pare, que recordeu que té 63 anys, encara té contracte amb Ford per al Dakar 2026. Ja seria divertit que el president de la FIA competís al Dakar, o més aviat que competís entre els favorits. Bé, a finals de la setmana que ve, Sainz i Nani Roma, que són companys d'equip, se'n van a Sud-àfrica a competir a la tercera prova del Mundial de Raids, segons la informació que tinc.
De moment competeixen pel Raids i no per la presidència de la FIA, perquè, que sapiguem, Nani Roma no està interessat en aquests...
No.
En aquests menesters.
Ell s'ho mira i s'ho passa bé.
Això mateix. Damià, gràcies.
Adeu.
Agafem la bicicleta. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Perquè demà arrenca a Albània una nova edició del Giro.
Sí, aquestes coses del ciclisme modern, en què les grans voltes acostumen a sortir fora del país on es disputen. I com dius, Albània, les tres primeres etapes per Albània, després una jornada de descans i el Giro ja, que a partir de la quarta etapa aterrarà a Itàlia, amb pocs favorits, i segurament es decidirà a l'última de les tres setmanes.
Catalans crec que només en tenim un, oi?
Sí, el Fran Muñoz, que és un ciclista de... Ell és nascut a Oviedo, però ja de ben petit amb la seva família se'n va anar a viure a Mataró. Ciclista de l'equip Polti, i que participarà en el seu segon Giro consecutiu. De fet, el Fran Muñoz l'entrevistem a Ràdio Volta i allà podem descobrir la seva història. És curiós el que explica com va arribar a Catalunya, com s'ha anat formant per les diferents escoles de ciclisme del país, però vaja, també reconeix que ell la lluita per la general se la mirarà molt de lluny.
Doncs seguirem, evidentment, aquest Giro masculí en clau femenina. Isaac, Paula Blasi, la jove corredora catalana, continua fent-ho molt bé. Ha guanyat una altra cursa a França.
Sí, la seva segona victòria com a professional, és cert que no són victòries de renom, aquesta era Pont d'Urras, que més li serveix...
Tota la tarda intentant saber com es pronunciaria això, Pont d'Urras, eh?
Si ho dius ràpid, dissimula millor. Ràpid i contundent. És una cursa menor, és cert, eh? El que passa que de la Paula Blasi a mi m'agradaria destacar que, primera, que té 22 anys, i segona, que fa, doncs, aquest tema, a principis de maig, doncs, fa un any i quatre mesos que competeix en ciclisme. Ella ve del triatló, és un prodigi, del ciclisme, ja t'avanço que ens donarà molts bons resultats, molts bons moments. La segona victòria com a professional, la primera va ser just fa una setmana, també passa per Ràdio Volta, i ens explica com va ser aquella primera victòria. A mi em fa molta gràcia, li vaig repetint, perquè diu que el director li va preguntar abans de guanyar aquella etapa com es trobava, i ella li va respondre like a flower. El director no va entendre res, però al final va acabar guanyant.
Molt bé, if between i de l'Ouster de River i totes aquelles bromes que exacte. Ens sempre amb l'anglès macarrònic que tenim alguns. Isaac, gràcies,
una abraçada.
Coast to coast. I l'últim triple del Tot Costa ens porta a l'NBA, on ja som amb les semifinals de conferència en marxa. Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
Unes semifinals de conferència, ara entrem al detall de rècord, i en què tots els equips que partien amb l'avantatge de pista ja l'han perduda, alguns per moltíssim i altres ja han cedit un partit a casa.
Sí, en el cas de l'Oest podia ser més o menys normal, perquè era molt igualat, fins ho hem vist a la ronda prèvia, en què el segon està fora i el tercer està fora. A l'Est és molt més sorpresa, si vols entrem, veig el somriure des d'aquí, si podem recrear. Vinga, va, pregunta.
Els Knicks, com hem comentat a l'inici del programa, estan guanyant 2-0 als Celtics, després de dos partits a Boston, dos partits flipants, perquè els Knicks han arribat a perdre'ls els dos de 20 punts, i els han acabat guanyant tots dos, i a més és que, si no em corregeixes, els Knicks no havien guanyat cap partit a Boston en tota la temporada.
Knicks estaven 0-8 jugant contra els tres primers de conferència. Imagina. Si ho havien perdut tot. I a més, és que és el que dèiem abans dels rècords, no? Mai havia passat que un equip remuntés dos cops seguits 20 punts en contra, més a la segona part. No havia passat mai que equips que acaben amb més de 60 victòries estiguin 0-2 a semifinals. Doncs aquest any tenim els dos de l'est així. No havia passat mai que un equip com els Celtics falli 45 triples en el primer partit. Ho podem allargar 60, en aquests 75, perquè és un 25 de 100. En dos partits. Vull dir que tot és de rècord, perquè Minnesota havia fet el rècord negatiu de triples fallats en dos partits a l'altre costat, és a dir, entre l'últim dels Lakers i el primer dels Warriors, però ha durat poc el rècord. Però és que seguint amb els rècords, per exemple, només dos cops a la història un equip a playoff havia remuntat 7 punts a l'últim minut, doncs Indiana ho ha fet dos cops en qüestió de dies. I també està 0-2 contra Cleveland, que és veritat que té lesionats, però déu-n'hi-do el quadre a playoff que se'ns ha girat del revés totalment.
La jugada final de Halliburton en el segon partit a Cleveland, la veritat és que és per veure la repetida. Llança, falla un tir lliure, agafa el rebot i tira un triple i capgira el marcador, tot això en un 3 i no res. Jo, a Cleveland Pacers, com que Cleveland té lesionats, no sé què dir-te, a la de Boston Knicks... Els Knicks estan jugant tan malament, és veritat que els Celtics també, que per poc que millorin els Celtics, jo crec que ho acabaran capgirant, però en fi, això ja ho veurem, perquè ara evidentment venen dos partits a Nova York al Madison Square Garden. A l'oest la cosa, com deies, està molt igualada, perquè Oklahoma City Thunder, que passava per ser el millor equip de la competició juntament amb els Cavaliers, va perdre el primer partit. És veritat que el segon l'han guanyat de 43 als Nuggets, i que aquesta matinada tenim el segon partit del Minnesota Timberwolves Warriors. Aquí també sorpresa, els Warriors van guanyar el primer partit, tot i que el segon com a mínim el jugaran sense Curry. Com ho veus a l'oest?
Segurament segon, tercer, quart, si es parla que si torna serà cap al sisè, o sigui que està una setmana baixa. És veritat que els Warriors hem tingut aquest factor sorpresa, que és Buddy Hield, que a banda de que han convertit en un club de la comèdia ell i Jimmy Butler els postpartits, que estan sent molt distret, és un jugador que li han caigut calboig tota la temporada pel seu rendiment, i de cop en el setè partit...
Que no li passava a Curry, hi havia conyes amb això...
Sí, i es va fer viral fa poc un temps mort en què l'entrenador li deia Buddy Hield, aquí Kerr, aquí Curry, el millor tirador de la història. Si està sol, li dones. Saps? Vull dir que doncs així estàvem. Doncs mira, 22 punts a la primera part en el setè partit, i en aquest, que es va lesionar a Curry... torna a ser el millor. Vull dir que s'estan trobant aquest factor sorpresa. Hauria d'anar corregint a Minnesota, que és difícil jugar pitjor que en el primer partit i té aquest factor, però veurem què passa. Ho hauria de capgirar Minnesota, poc que s'hi posin, també van estar nefastos amb el triple i en defensa sobretot de la primera part, ho haurien de capgirar.
La teva final, la teva proposta de final abans de començar els play-offs, i tenia tot el sentit perquè havien fet temporades regulars bestials, era Oklahoma-Cleveland. Continues pensant igual?
No, és que Oklahoma sí que ho veig, reaccionant i liderant, tornant a ser ells, ja han pagat la novetada, podríem dir. En el cas de Cleveland, clar, és un 0-2. Indiana, la temporada passada, recorda que estava 3-1 perdent contra Boston, però era una eliminatòria que tranquil·lament podia anar 1-3. Se li va escapar en aquests finals de partit, que ara està corregint. És un equip molt incòmode, que juga molt bé, que se sent còmode a playoff, i sobretot que està jugant sense tres jugadors importants. Cleveland, que no sabem si tornaran. És una mica el mateix que li passa a Boston. Boston tenim una misteriosa malaltia de Porzingis, que es va perdre unes setmanes fa dos mesos i ara no pot jugar, o pot jugar a poqueta estona. Sí, Jalen Brown també està molt tocat. Drew Holiday està amb una lesió crònica al dit que també l'afecta. Clar, si no recupera peces, tindrem sorpresa també aquí. Llavors ara jo Oklahoma segueixo apostant clarament per ell, em sembla el millor equip, si no es distreuen massa o paguen el fet de ser alguns joves. Per l'altre costat està, si es pot passar qualsevol cosa, la veritat, a l'est.
I referent als Knicks, l'altre dia llegia una reflexió que deia que es critica aquí Thibodeau perquè fa jugar 40 minuts als titulars tota la temporada, que no ho fa cap altre equip, però que, segons com, si li arriben sants, que és el cas d'aquesta temporada de moment, els té acostumats per la tralla dels play-off, i que, en canvi, hi ha altres equips que, quan hi ha jugadors que se n'han d'anar als 40, 40 i escaig minuts, la veritat és que baixen molt el seu rendiment. En fi, aquesta matinada, segon partit del Minnesota Warriors, veurem si els Warriors es posen 0-2 o si Minnesota és capaç d'empatar l'eliminatòria. Jordi, anirem parlant. Abraçada, gràcies.
Perfecte, fins a la pròxima.
Dos minuts i les 9. Sònia, remata-ho.
El dia en què el Tot Costa l'hem fet pel digital perquè vemus papam...
Vemus balde.
Això també, però el papa que serà anomenat com a Lleó 14 és Robert Prevost, un nord-americà de 69 anys.
Lleó 14.
Hi heu 14, què he dit?
No, no, que has dit el nom de pila, no, no, jo hi afegia el...
Ah, no havia no ha dit del 14? Doncs sí, Lleó 14.
Vull dir que és que ara el coneixerem més per Lleó 14 que no per...
Sí, sí, així serà anomenat com a Lleó 14. Més enllà d'això, efectivament, el Toc Costa ve Musvalde de cara al clàssic. Hem explicat que avui s'ha entrenat amb el grup i les sensacions són bones de cara que com a mínim pugui tenir minuts al clàssic. El Barça està jugant a la Lliga CB, a la pista del Corunya. De moment guanya d'un, quan queden 6 minuts encara al segon quart, 35-36 pel Barça. Seria important la victòria blaugrana, sobretot pel Lleida, perquè suposaria la seva salvació matemàtica i que el Corunya, això sí, deixés la Lliga ACB.
I també pel Barça, si és que vol mantenir alguna opció d'acabar en quarta posició, que és difícil en tot cas.
I deixa'm dir també que s'ha fet oficial que Sant Sadurní de Noia acollirà la Copa Masculina d'Hockey Patins del 2026 i que Andorra serà la seu d'una de les proves de la Copa del Món Femenina d'Esquí, també del 2026.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Mike Matas i el Xavi Vall al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornarem demà, en principi ja a l'antena principal de Catalunya Ràdio, abocant-nos a la prèvia d'aquest clàssic de diumenge, aquest Barça-Madrid que podria decidir la Lliga. Fins aleshores, feu molta bondat. Luis, a la final, eh?
Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.